L'Escala celebra una 35a festa de l'anxova tramuntanada amb més de 2.000 degustacions. El periodista Toni Cruanyes, com a anxova d'or, i la directora general de Turisme, Cristina Laguer, com a pregonera, han estat els protagonistes d'aquesta edició que s'ha celebrat aquest diumenge. A causa del vent, la festa s'ha traslladat a la plaça de l'Ajuntament, on més enllà dels parlaments s'ha realitzat una cantada de veneres i una degustació popular d'anxoves amb més de 2.000 tiquets venuts. El llibre Salaó és nom de dona ret homenatge a les anxoveres de l'Escala. Lourdes Bosch l'ha presentat a l'Alfolí de la Sal. És un recull històric i fotogràfic sobre el paper de la dona a les fàbriques de Salaó, d'anxova i sardina de l'Escala. La presentació s'ha completat amb la projecció d'un vídeo documental que reivindica la presència de la dona a la Salaó. Es presenta també la guia de llocs d'interès geològic de l'Escala amb motiu del Dia Mundial de la Geologia aquest dissabte. L'Ajuntament ha presentat la guia de Boris Weidman. El manual permet conèixer els diferents enclavaments i formes geològiques d'interès del municipi. Mercè Vilanova defensa el paper de la dona en temes relacionats amb el mar. Ho fa en una xerrada al Gavià, coincidint amb una exposició sobre aquesta temàtica. Afirma que d'ençà que ella era jove, les coses no han canviat massa. I en esports, el primer equip masculí de futbol ja és tercer després de vèncer per 1-2 al Camp del Vic. En canvi, el femení ha encetat el curs amb derrota. Tampoc ha tingut sort el segon equip al Camp del Pals. I en bàsquet, victòries del sènior femení i també del sènior A masculí, però en canvi derrota del sènior B. I el temps tramuntant a la baixa, amb un cel serè i bona visibilitat. Demà notarem força més fresca a primera hora del matí. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 6 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ram de Mar, una segona hora on descobrirem exactament què és el Big Day de les Terres de l'Ebre. Després ens posarem al neoprè i participarem a l'Ironman entre Calella i Barcelona. Anirem fins a la Costa Brava, concretament de la Costa Brava agafarem vol fins a Grècia, per submergir-nos i participar als campionats mundials d'apnea. I acabarem el programa d'avui parlant amb el Club Vela de la Platja Llarga de Tarragona, que té algunes novetats respecte a un futur que ells veien complicat. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ram de Mar. Moment de baixar fins al Delta de l'Ebre, ja que a motiu del Dia Mundial de les Aus hi ha organitzat el Big Day Terres de l'Ebre. I la companya de Delta.cat, la Cel Prieto, en parla amb un dels seus organitzadors. Cel.
Sí, Marina, diverses organitzacions, entre elles Birding Catalunya, han organitzat per al pròxim 12 d'octubre una gran festa ornitològica per passar una molt bona jornada. S'anomena Big Day Terres de l'Ebre. Ens donarà més detalls Enric Pàmies, divulgador d'ornitologia i responsable de les xarxes socials de Birding Catalunya. Enric, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Enric, com deia, el Dia Mundial de les Aus és el pròxim 11 d'octubre i amb motiu d'això, el diumenge 12 d'octubre heu organitzat el Big Day Terres de l'Ebre. De què tracta aquesta, bueno, aquest dia?
A veure, la idea és una miqueta, com que tot el que fem és intentar explicar una mica tot el món de l'ornitologia a la gent de tots els nivells, des de nivell zero, perquè ens entenguem. Llavors, en aquest cas, el que fem un any més és intentar explicar també la diversitat que hi ha dins de les Terres de l'Ebre. Llavors, el que fem en aquesta jornada és intentar cobrir les quatre comarques de Terres de l'Ebre i anar veient entre tots el màxim nombre d'espècies possibles, és a dir, fer una llista cooperativa.
Llavors, Enric, qui organitza la jornada?
A veure, aquí organitzem entre diversos, una miqueta, hem ficat cullerada. Hi ha per un costat la Fundació Plegaris, que estan a la Ràpita. Després també des de l'Ampolla el Club Sant Jordi també ens dona un cop de mà, l'Associació Sant Jordi, perdona. Jo des de Birding Catalunya, que és una mica el que porta xarxes socials, totes aquestes coses també, i l'Associació CEM, que és d'aquí del Camp de Tarragona, també dona un cop de mà. O sigui, ens hem ajuntat uns quants per fer-ho entre tots, intentar englobar el màxim de gent possible.
Llavors, el que deies ara, que intenteu no englobar una mica les quatre comarques d'aquí, de les Terres de l'Ebre. Llavors, qui vulgui participar en aquesta jornada, hi ha diverses opcions, no?, de participació?
Sí. Sí, de fet, aquí hi ha com a tres opcions diferents, una mica adaptades al diferent tipus de gent que pugui participar. Per dir el que dèiem, l'important és que tothom vingui d'un cop de mà, independentment de si ets un professional ornitòleg o si ets una persona que no tens ni idea i t'agradaria aprendre una mica, no? Llavors, el que fem, per una banda, tenim dues sortides guiades pel Delta de l'Ebre durant tot el matí. Uns sortiran des de la Ràpita, els altres des de la part més de l'Ampolla. Llavors, aquí és ideal, doncs, gent que no conegui ben bé els ocells del Delta, perquè és complicat, perquè hi ha molta varietat, o gent que estigui començant, doncs, és ideal perquè hi ha amb dos guies, amb el Sergi Sales i amb el
Manolo Sánchez.
D'acord? Que són dos experts, a més, i molt, molt habituats a moure's pel Delta. Llavors, per altra banda, hi haurà algú que anirà solto tot el dia, és a dir, hi haurà gent que anirà pel seu compte i anirà rondant per on vulguin, pel Delta o per altres bandes, i aniran afegint totes les dades a el que veiem els altres. I llavors també tenim alguns grups, com serà el meu cas, per exemple, que serem o persones soles o petits grupets, que el que farem és començar terra endins, diguéssim, per les comarques més interiors, i llavors anar baixant cap al Delta, perquè la idea és ser un dinar comunitari entre tots, tipus pícnic, i farem entrepans amb qui no pugui portar menjar. Llavors ser un dinar entre tots també per fer una mica de festa i algun joc, algun concurs, per fer-ho més festiu, no? Llavors això, tenim per una banda una vessant més d'iniciació, i les altres dues hi ha gent que sàpiga ja el que està veient. Llavors, doncs, si algú és expert, doncs que comuniqui amb nosaltres i així ens repartim una miqueta les zones a cobrir. I si algú vol ficar-se en sortides guiades, encara és a temps, queden poquetes places, però encara ens ho pot dir també.
Llavors, Enric, com el que deies, les dues sortides guiades igual estan més pensades per als que estan iniciant-se, no? Pot ser, d'alguna manera?
Sí, ja que... sí, perquè el qui coneix ja bé la fauna també ja li agrada anar pel seu compte, en lloc d'anar un grup de 20 persones movent-se pel Delta, doncs té més ganes de buscar algun raconet que ja coneix, o buscar espècies concretes, o mirar cap a mar per veure si passen baldrigues o si passa algun ocell marí.
Clar, llavors
una miqueta.
Vale. Llavors ja la gent més entesa, no?, com és el teu cas, ja van més pel seu compte, en grups
sí,
reduïts...
Clar, els que ja sabem una miqueta el que estem mirant, el que intentem és cobrir territori, perquè al Delta sí que hi haurà molta gent movent-se, però llavors, per exemple, en el meu cas, jo començaré des de la reserva de cebes a Flix, amb zones que venen amb mi, i llavors el que farem és, durant la baixada, pararem amb dos o tres punts interessants per veure sobretot ocells, que anem a buscar una mica aquests ocells que no sortiran al Delta. Va, llavors intentem, també hi haurà gent als ports, hi haurà gent per la part de les muntanyes de Tivissa, i una mica anar cobrint totes aquestes zones que hi ha aquestes espècies d'ocells més de bosc, més de muntanya, que el Delta, evidentment, no sortiran.
Claro, llavors teniu, bueno, esta comunicació vosaltres, no?, per organitzar autos, de dir, ei, estem cobrint, no?, com deies al principi, totes les
sí,
terres de l'Ebre.
El que faig és això, jo centralitzo, no?, en aquest cas, m'ho informen tot a mi, diguéssim, llavors jo coordino una miqueta, per no és molt tothom, per saber que estem cobrint sobretot aquests tipus d'hàbitats diferents, I llavors durant el dia és molt divertit perquè el que fem, tenim un grup de WhatsApp que tothom que vulgui dels que està participant li puc afegir, que llavors el que fem és en temps real anar cantant el que estem veient. És a dir, però imagina't que jo estic buscant un ocell concret i estic perdent temps per veure si el trobo i algú ja l'ha trobat a una altra banda, doncs diuen, no sé, ja hem trobat el còlit negre. Doncs ostres, doncs ja canvio potser de lloc i vaig a buscar una altra cosa.
Vale.
Llavors està divertit perquè durant el dia vas anant veient una mica tot el que va sortint.
Sí. I després, com deies, acabareu amb un dinar, no?, de germanor al final.
Sí.
A la Fundació Plegadís, un dinar en grup, i que, bueno, és més bé que cadascú us porti el seu menjar o que també feu allí bocadillos,
sí,
no?
Hem donat aquest alternatiu, és a dir, allí hi ha taules, diguéssim, tenim l'espai allí que està perfecte, llavors pots portar-te el teu menjar, el que tu vulguis, o si no vols anar carregat i tot això, que farem seran com en entrepans, i llavors d'aquesta manera tampoc no perdem molt de temps, perquè també s'ha plantejat fer algun altre tipus de dinar, però llavors requereix que estiguem més pendents d'això i perdem hores i perdem gent, diguéssim.
Ja, clar.
Preferim primar els ocells i després ja fem el dinar, una mica més tipus pic.
Sí, sí, totalment, no? El primer al final.
I llavors a la tarda, i aquí vols, segueix. Aquí a cada una mica s'ho faci el seu gust i a veure qui seguirà buscant ocells a la tarda pel delta.
Vale.
o el que vulgui.
Ok, que aigua, si no ha tingut temps de, jo que sé, si han començat per terra endins, no han tingut temps, doncs acabaran al delta.
Exacte.
O al revés, no?
A lo millor els que estem més, els que comencem per la Ribera d'Ebre, doncs potser a la tarda guaitem una miqueta pel delta.
Molt bé, i llavors abans que ho dies, després de dinar, no?, una mica de jocs, concursos ornitològics, també ficareu en comú, no?, la jornada del matí de
sí, dinar. Sí, llavors també és molt divertit el dinar, perquè a part d'intercanviar una mica del que has fet, per on has anat, tot això, també farem això, algun joc, algun concurs, que és així també una mica més divertit per,
sí,
per acabar de tancar una miqueta al matí.
Molt bé, bueno, per dinamitzar, no? I, Enric, llavors, bueno, el Delta ja sabem que té una riquesa, bueno, ornitològica molt grossa, però aquí és en comú, no?, les Terres de l'Ebre, que té de diferent, no?, o quins ocells veureu que altres parts de Catalunya, per exemple, no es poden trobar?
Aquí l'avantatge és que en quatre comarques abarques des d'ocells marins, ocells de llacunes, de rossars i tot el que deies tu, la riquesa del Delta no hi és en gaires llocs d'Europa. Però a més, si tres comarques endins, tenim muntanyes, tenim boscos, tenim alçades importants. Disculpa. Llavors pots trobar des de àguiles clavarrades, àguila daurada, un trencalòs, un còlit negre, pots trobar merla blava, pots trobar molta varietat.
Ja, ja.
L'important és això, no? Veure també la gran varietat d'ocells que pots veure, que no tot és delta, sinó que també tenim a les parts interiors moltes més espècies.
Llavors fareu també, bueno, com dèiem abans, no?, una llista, forma de cooperativa d'igual de totes les varietats d'ocells que heu vist durant el dia.
Sí, sí, jo aniré aglutinant jo, en aquest cas, totes les llistes de tothom. I al final del dia anirem a fer una miqueta la llista de veure tot el que ha sortit.
Molt bé, Enric. I com deies al principi, estan inclosos, no?, també els amants experts ornitòlegs, i també se dona l'opció, no?, a gent que s'està iniciant de dir, ei, que no en tinc massa idea, però vull participar-hi. Llavors l'activitat, com has dit abans, que queden les últimes places a les sortides guiades, com se pot participar? Sí. És una activitat gratuïta?
És gratuït tot, excepte el qui agafi entrepà, doncs haurà de pagar l'entrepà, però a part d'això, la resta és tot gratuït. I llavors, que entrin a birdingcatalunya.com i allà veuran ràpid tot el tema aquest de la sortida, i allà m'escriuran a mi i llavors ja els hi comentaré a veure com, si hi ha places o no.
Molt bé, birdingcatalunya.com. És el primer any que feu esta sortida aquí a les Terres de l'Ebre?
No, de fet, ja l'hem fet dos o tres anys més. Aquesta ja vam començar fa un temps, doncs ja diria que devia ser l'any després del Covid, i ja l'hem anat fent. De fet, el primer any la llista d'espècies era de 175, més o menys, que és moltíssim en un sol dia.
175 persones?
Espècies diferents.
Ah, vale.
No, espècies diferents.
Vale.
Espècies d'ocells que vam fer entre tots.
Sí, entre tots, la llista que comentàvem, 175. Llavors, sí, això és moltíssim, estàs dient.
És moltíssim en un sol dia, perquè a més és, clar, tu per veure ocells surts en diferents èpoques de l'any, però aquí estàs limitat amb el que tinguis aquest dia de tardor, i llavors amb el que surti allí ho has de fer tot. Llavors, en un sol dia, 175 espècies, en 4 comarques, és moltíssim.
Claro. I el que deies, Agut no és el primer any que feu la sortida, ja fa temps que la feu, 2 o 3 anys, has dit. Llavors, la rebuda que heu tingut de la gent, és a dir, us ve molta gent a les sortides?
Sí, els altres anys ho havíem fet una mica diferent, perquè era més d'anar-nos repartint tots, no hi havia aquestes sortides guiades. Val? Llavors era més fer grupets de gent i anàvem anant repartint-nos al territori i ens acabem trobant per dinar d'això. Llavors era menys gent perquè no donava bastant l'opció a que els que començaven des de zero
claro.
I participessin, més que ara perquè els que els hi passa llavors que diuen, com que no coneixen ben bé el que estan veient, doncs aquests no s'apuntaven.
Ja, i ara com heu donat...
Aquest any, sí. Clar, aquest any per captar també aquest perfil de gent que també pogués participar i passar-s'ho bé, van fer aquestes 2 sortides d'iniciació, diguéssim, guiades, perquè així doncs també serem més colla i la gent que no s'atrevia a venir perquè potser no coneixia prou, doncs té l'opció de poder venir també.
Molt bé, i ara ja a compte personal, Enric, bueno, ets divulgador d'ornitologia, amant de l'ornitologia, de Birding Catalunya, has comentat abans que bueno, t'encarregues igual potser de les xarxes, també tens un podcast sobre moixons, d'on te ve aquesta passió per l'ornitologia?
Bé, des de petit sempre m'ha agradat els animals, llavors sempre he sigut un criu que ja anava pel camp, ja mirava els saltamartins, ja perseguia els bitxos, i llavors sempre he estat fent, no professionalment, perquè em dedico a una altra cosa, però sí que en paral·lel sempre he estat fent coses d'animals en general, i ja des de fa uns quants anys ja m'he centrat molt en els ocells, i llavors sóc el que deies tu, una mica, a part de fer aquestes sortides guiades, que també faig per aquí pel camp de Tarragona, faig també tot el tema de xarxes socials, que avui en dia també et permet arribar a moltíssima gent.
Sí.
I vam començar un podcast perquè no hi havia podcast en català d'ocells, doncs ens hi vam posar també nosaltres, amb el company, amb el Mario Domingo. I llavors el que fas és una mica això, intento ajudar a tota la gent que està començant, no?, donant una mica pautes. Llavors, com que jo sempre quan surto a veure ocells vaig amb la càmera normalment, el que faig és que tinc molta fotografia, llavors durant la setmana les xarxes vaig compartint fotos del que s'està movent ara, o fico algun repte a veure si saps quin ocell és, i d'aquesta manera els que en saben, doncs també s'ho passen bé perquè veuen coses d'ocells, i els que tenen curiositat però encara no en saben, també donen una mica de peu a que vagin aprenent, vagin buscant, vagin intentant identificar el que comparteixo.
Molt bé, sí, perquè sempre entenc que, clar, les sortides càmera en mà, perquè s'ha de captar, s'ha de fer fotos als moixons que vas veient.
En el meu cas, sí, la gent, a veure, crear els ocells normalment vas amb binocles, perquè és el que et permet apropar i observar bé. En el meu cas, com que també em fa falta tenir material, sempre vaig amb la càmera.
Molt bé. Llavors, bueno, el que comentàvem, no? Les Terres de l'Ebre són les 4 comarques diferents que et permet observar una gran varietat de moixons, però en concret el Delta de l'Ebre destaca, bueno, per la seva riquesa ornitològica. De fet, el Delta Birding Festival, que es va celebrar fa poc, que va aglutinar molta gent. Llavors, tu com a amant de l'ornitologia, per què creus que és imprescindible visitar el Delta i què li diries a algú que encara no ho ha fet?
A veure, el Delta el que té, tant si et centres des de Catalunya com a Espanya, com a nivell europeu, és que és un dels hàbitats, diguéssim, un oasis d'ornitologia. A Catalunya està clar que és el número 1, a Espanya s'hauria de partir potser amb Doñana o altra zona d'aquest estil, i a nivell europeu tampoc no n'hi ha gaires més. Llavors és un lloc que té una extensió molt gran, amb molt d'hàbitat, sobretot aquàtic, perquè tens llacunes, tens arrossars, tens el riu, tens tota la part de platja, de costa, tot això. Llavors el que fa és que en un sol lloc puguis veure, en un sol dia, 100 espècies d'ocells, perquè això ho hem fet més d'una vegada, no? Llavors això no passa en gaires llocs. I a part que hi ha un tipus d'ocells concrets que o baixes o trobes. Perquè sí que hi ha punts com els Aeromos d'Empordà o el Delta del Llobregat, que hi ha bastanta varietat, que són llocs molt bons per mirar ocells. El que passa és que l'extensió del Delta el que fa és sumar. I llavors, sobretot en migració, per exemple, que és ara que deies tu, que van fer el Delta Birding Festival,
sí.
El que passa és que, com que hi ha tanta gent mirant pel Delta, surt tots els ocells que hi hagi, no? Llavors, és quan te n'adones d'aquests ocells més estranys que ens acceptaran en migració, que potser et passen desapercebuts, perquè de vegades el Delta entre setmanes tampoc no és que hi hagi molta gent mirant, llavors en aquest cap de setmana va bé perquè surt tot el que hi hagi, no? Llavors és una mica l'indicatiu d'aquelles rareses que surten i que surten al Delta i no surten en altres llocs, perquè evidentment El delta tens una quantitat d'espai i una diversitat d'hàbitats, perquè dins d'aquesta part que és més aquàtica també tens zones més ermes, també tens platges, també tens dunes. Llavors és un altre tipus de lloc diferent que a Catalunya no tenim en cap altra banda.
Clar, i Enric, mos quedarem, crec, amb el que han dit d'oasis de l'ornitologia, que el delta és l'oasis de l'ornitologia. Mos quedem en esta frase perquè crec que bueno, ho plasma, no?, molt bé. M'ha agradat el que has dit.
No, jo sempre ho he pensat. El que també t'he de dir que li falta gestió. És a dir, el delta, el problema que tenim és que hi ha molts usos diferents i de vegades molts d'aquests són contraproduents si
claro.
Des del punt de vista ornitològic, no?
Sí. Llavors,
sempre penso, ostres, que hi hagués alguna zona més protegida o més gestionada, encara seria més potent, no? Perquè ara sí que entre turisme, entre la caça, entre pescadors, entre les salines, o sigui, ajuntes moltes coses diferents, algunes poden ajudar i altres poden perjudicar, però clar, el problema és aquest, no? Que és un hàbitat, doncs, que hi ha una mica de tot, i això és difícil de gestionar.
Claro, i conflictuen, no?, moltes coses que no sempre sumen juntes, sinó que xoquen una mica, però, bueno, la qüestió és, bueno, conviure dins del que cap de bé, no?, en germano, dins de totes les possibilitats.
Sí, sí, exacte.
Pues moltes gràcies, Enric, per haver connectat al programa. Que vaigo molt bé la jornada del Big Day Terres de l'Ebre i bé, ja mos explicaràs en un futur si heu superat, no?, la llista que vau fer els anys passats de, que me dies abans, de 170 i pico, no?, animals, moixons.
Sí, sí. El rècord, de fet, va ser el primer any, que era aquest 175, és el que vam fer.
175, vau fer el rècord, a veure si enguany lo supereu.
A veure si el superem.
Perfecte, Enric, moltíssimes gràcies, bon dia.
Gràcies a tu.
Doncs Marina, ja ho saps, el Delta de l'Ebre és l'oasi de l'ornitologia. Jo no en tenia cap mena de dubte.
Jo no sé si en tenia dubtes o no, però ens ha quedat molt clar. Estarem pendents d'aquest Big Date i de si se supera aquest rècord. Moltes gràcies, Enric, i moltes gràcies, Cel. Deixem la ornitologia, passem a parlar d'esports, anem cap al Maresme, perquè aquest cap de setmana s'han vestit d'esport per acollir el triatló Ironman Calella Barcelona, una prova que té el mar com a protagonista el primer tram de natació i que fa d'escenari pels altres dos, ciclisme i cursa a peu. Des de Ràdio Arenys en podem saber ben bé com ha anat, Oriol.
Efectivament, Marina, avui volem parlar del que ha passat aquest cap de setmana aquí al Maresme i ben arran de mar, perquè hem tingut un triatló Ironman. Això vol dir tres proves molt exigents, vol dir natació a mar obert, vol dir també un circuit de 180 quilòmetres en bicicleta que ha recorregut tot el Maresme des de Calella fins a Badalona, passant sempre per la Nacional, és a dir, ben a prop del mar, i després també un circuit a peu entre Calella i Pineda, que doncs, també passava per passeig marítim, passava per una zona molt propera al mar i l'arribada mateix, que era a la zona de la platja de Calella, a la sorra mateix, amb un gran muntatge de llum, de so, unes grades per donar la benvinguda als finishers, el You are an Ironman, que és la frase que els diuen quan arriben a la meta els triatletes que acaben aquesta cursa. Vaja, de tot plegat, en volem parlar amb el regidor d'esports de la ciutat de Calella, amb el Manel Vicente, que el tenim en línia. Manel, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Em ressaca encara d'aquest gran cap de setmana d'Ironman, Manel?
I tant i tant, ressaca, però ressaca doncs, de satisfacció, d'estar contents de la feina ben feta i bueno, d'aquest èxit que novament ha situat doncs, la ciutat de Calella al món.
Com ha anat aquest Ironman? Què és el que en podem destacar d'aquesta edició d'aquest 2025?
Bueno, destacar, de fet, és que les inscripcions ens van obrir doncs, de seguida. Avui s'han tornat a ja obrir inscripcions per l'any vinent i la previsió és que si hi ha dos anys que s'ha fet sold out, doncs que encara vagi més ràpid, s'esgotin més ràpid. 3.200 participants, un 90% dels participants doncs, de fora. Estem parlant doncs, que només hi havia 300 participants entre diguem, catalans i espanyols. Tota la resta eren de pràcticament 100 països d'arreu del món. per tant, el que dèiem, que avui, a més, podem destacar molt bé doncs, que això que estem dient, no? que ens visiti tanta gent de fora a fer aquesta prova, una prova de referència mundial, doncs, a més, vam agafar aquesta setmana i vam fer públic doncs, unes dades d'impacte econòmic doncs, que van corroborar això, doncs que aquest esdeveniment no només situa, sinó que deixa una petjada important econòmicament a la ciutat de Calella i també al territori.
Ara en parlarem, anem desgranant a poc totes aquestes qüestions, regidor. En primer lloc, aquestes dades de participació, una dada també rellevant que es va fer saber, es va dir també sobretot el primer dia amb aquella festa d'inauguració, aquella desfilada de banderes que es va organitzar, on es va dir doncs, que la meitat dels participants d'aquest any venien per primera vegada, que era la primera vegada que feien aquest Ironman de Calella. Això té una lectura positiva també.
També és positiva, sí, tant i tant, perquè seran gent doncs, que potser voldrà repetir, potser triar aquest territori doncs, per venir a fer entrenament, per fer estatjos, i, bueno, i això el que fa és que, bueno, doncs, que hi ha molt de recorregut en què ens vagi visitant i vagi venint a participar doncs, gent nova, no? Aquesta gent nova, doncs, que aquest 50% són participants que quan estàvem allà a la línia de meta doncs, posant medalles, són els que intenten doncs, tocar la campana que tenen situada doncs, això a 40 metres de la línia de meta i que marca doncs, que és el seu primer Ironman, per aquest cas, que venen a fer el primer a on? Aquí, a la ciutat de Barcelona, no? Que trien, o sigui, a Calella, recordem, vull dir que l'Ironman Barcelona l'any passat també va ser una de les fites importants doncs, que aconseguim a la ciutat de Calella posar-hi aquest nom en la mateixa nomenclatura, no? Per tant, doncs, molt, molt satisfets de la participació, de la satisfacció d'aquesta gent que ve participant-hi, perquè la veritat és que amb els estudis i les enquestes que s'han fet la satisfacció és molt alta entre els participants i ara, un cop hem acabat doncs, aquesta edició del 2025, que tot ha anat sobre rodes, doncs estem molt i molt contents.
I per què creu que trien aquest Ironman, aquesta destinació, regidor? Perquè és molt pla, perquè tenim un territori, tota la zona surt de Calella, però evidentment doncs, agafa bona part del Maresme. És bo aquest Ironman perquè és molt planer?
És molt planer, té un circuit de bicicleta que és espectacular al costat del mar, això no passa doncs, a totes les proves, és el circuit, és diguéssim, la prova Ironman més gran d'Europa, i no és perquè sí, és per això, vull dir, perquè el que dèiem, un recorregut de carretera que el ciclista doncs, pugui anar gaudint de tots aquests pobles doncs, a costat de mar, és espectacular. No? Llavors, hi ha altres tipus de prova, no? Qui vulgui anar a buscar muntanya, doncs hi haurà altres perfils, altres recorreguts, però aquí el nostre diferencia és això, no? Una bona climatologia i aquesta combinació no? doncs, de mar i muntanya, però en aquest cas el recorregut que tenim, que està, diguéssim, fent tot el litoral maresmenc, i això és espectacular per als que venen a participar-hi.
I ahir, per això, el temps estava tapat. Això no sé si va ser bo per als triatletes, imagino que sí, perquè no feia un sol important. I em sembla que també quan estaven al mar va ploure una mica, també.
Ens va ploure una mica, això sí que ens va fer una mica la guitza que al sortir, la zona de transició. La zona de transició, perquè ens entenguem, és quan canvien d'una modalitat a l'altra. No? Com bé dius, doncs el primer era l'aigua, per tant aquí no va molestar. Sí que teníem una mica de por del vent, que se'ns anava avisant doncs, que aquest cap de setmana tindríem vent, i bueno, la cosa va estar bé, però és veritat que alguns esportistes van retirar degut a això, no? Doncs que el mar no va estar igual de tranquil que altres dies. Llavors, jo que des del plogim, no? Doncs, la transició, que seria aquest canvi d'una modalitat a l'altra, de la natació al ciclisme, en aquest cas, Calella aquest any, aquesta transició ens portava a la rotonda que hi ha just damunt de la Riera cap Aspre, un lloc doncs, que també es va omplir la Nacional 2 doncs, de públic, va ser molt espectacular, doncs aquesta transició, quan ells entraven al circuit, diguéssim, a la Nacional 2 per anar fins a Badalona, aquí vam tenir alguna caiguda, i era això, no? Doncs que aquest plogim el que va fer és que el paviment quedés moll i alguna bicicleta, com que era al principi de tota la caiguda, doncs, la majoria doncs, van poder-se aixecar tranquil·lament i seguir, però sí que va ser doncs, aquest hàndicap només començar. Llavors, el temps, doncs, molt millor que estigués una mica tapat, que no que tinguessis un sol radiant, que el que faci una temperatura molt elevada, doncs que faci que pels esportistes encara sigui més exigent la duresa d'aquesta prova.
I com dèiem, aquest circuit de bicicleta que s'allargava per tot el Maresme fins a Badalona, oi? Ben bé, que anava?
Sí, sí, així és, així és.
Li volia preguntar, regidor, si des dels altres municipis, clar, imagino que des del seu, des de Calella, tenen absolutament integrat l'Ironman, la ciutadania també, saben perfectament què és, ja porta anys fent-se. Des de la resta de la comarca, clar, no sé si els hi consta a vostès que ho perceben com un diumenge que ens tallen altre cop la carretera per una cosa que no ens va nins bé, o en canvi els municipis doncs també els transmeten satisfacció i els agrada que aquesta prova passi per al seu territori.
Bé, parlaríem, hi ha poblacions, doncs, com dèiem, doncs, aquest circuit de bicicleta que va fins a Badalona, que bueno, tallen la nacional, però és veritat que tenim doncs, tota la part de l'autopista, doncs, que s'hi pot, de la C32, que s'hi pot anar, i que per tant tots aquests municipis tenen accés per anar cap allà i la mobilitat no queda aturada. I en aquest cas, una afectació, l'afectació més gran, estem parlant ja que hi hagi el ciclisme i també l'afectació en el circuit de córrer, que el circuit de córrer hem de recordar que, clar, és que és un circuit de córrer que ja està afectat des de les 11 del matí, quan està tot preparat, que comencen a córrer doncs al migdia i fins pràcticament la 1 de la matinada, que ens va arribar el darrer classificat, no? Aquí l'afectació més gran és en aquests territoris doncs que hi ha això, no? Doncs que hi ha pràcticament tot el dia, i en aquest cas és la ciutat de Calella, que en aquest cas ho dius molt bé, doncs, que viu aquest esdeveniment intensament i que la gent treu als balcons, a les seves façanes, a les botigues, doncs, aquesta bandera de Calella, d'Ironman Calella Barcelona. Però l'altre municipi que té molta afectació i que n'estem super agraïts des de l'Ajuntament de Calella, perquè si no, sense la seva implicació no seria possible aquest esdeveniment, és Pineda de Mar, no? El municipi veí de Pineda de Mar, el córrer, aquesta marató que fan a la part final, doncs es concentren aquestes dues poblacions, Calella i Pineda. I per tant nosaltres agraïm moltíssim doncs, aquesta implicació del municipi veí per implicar-se en aquesta prova, per creure-se-la, perquè com dèiem, no, l'impacte no només és a la ciutat de Calella, que és, lògicament és el més gran perquè és el territori on succeeix aquest esdeveniment, sinó que també les poblacions veïnes, no, al voltant. I bé, doncs hem d'entendre doncs, que aquests altres municipis maresmencs, com bé deies, que passa el ciclisme, doncs allà, bueno, doncs estem molt, molt agraïts, però que entenem que allà és una afectació de trànsit, que és una vegada a l'any, i bueno, doncs que entenem que sempre pugui haver-hi alguna queixa, lògicament.
També, regidor, el circuit aquest de córrer, de la cursa a peu, vostè ho deia, es fa entre Calella i Pineda, i també crec que és un dels punts doncs, més agraïts també per poder anar a veure la prova. Tens els atletes a tocar mateix, els pots animar, això doncs, es nota en aquest circuit, que aquest any també feia moltes voltes, per allà mateix, diguem-ne que tenies moltes oportunitats,
sí, sí,
d'anar veient els atletes.
D'anar veient, la pots veure on fan la volta a la zona de meta, tothom entra diguéssim al costat de la finish line, que és una, diguéssim, una plataforma que hi ha la mateixa platja, a sota del far, tot el passeig Garbí, tot el passeig Manel Puigvert, com dèiem, el passeig marítim doncs, de Pineda de Mar, i tens molts punts per anar un seguidor, un acompanyant dels esportistes, tenen molts de punts doncs, per anar seguint els seus, diguéssim, els seus estimants, que estan fent la prova, i això, clar, això, doncs, té aquest carisma en aquest esdeveniment, en aquesta competició, doncs, que permet tenir això, doncs, molts de punts anar-ho seguint, i a més, avui dia la tecnologia també permetia fer fins i tot, o sigui, tu pots anar seguint a un esportista i al moment veies on estava i fins i tot l'estimació de l'hora d'arribada, no? Per tant, ostres, hi ha moltes facilitats, i vam viure ahir doncs, que la gent em va gaudir moltíssim.
I tant, i també digne de comentari és el muntatge que porta un Ironman, és a dir, no estem parlant d'una triatló qualsevol, és un Ironman, el muntatge que hi ha sobretot a la línia d'arribada amb aquelles grades, aquella línia de meta, aquella carpa que dona servei a tots els triatletes, déu-n'hi-do, el muntatge és important.
És un muntatge espectacular, un muntatge a primer nivell. Per exemple, el TN doncs, va sortir imatges aèries doncs, que es veu aquesta magnitud, no? Doncs, la sortida de l'aigua espectacular amb els 3.000 esportistes, aquesta infraestructura que també teníem a la platja, a la zona de meta, com bé dius, amb aquesta garba, que avui hem tancat amb els premis, eh? I avui doncs, acollint més de 1.000 persones que han vingut a aquesta cerimònia, aquest lliurament de premis, doncs clar, tot un muntatge que, com dèiem, doncs, d'un esdeveniment de primer nivell, no? I que, per tant, la ciutat de Calella estem molt orgullosos de tenir-lo, de perdurar, i amb aquest contracte que tenim doncs, fins al 2027, doncs, per seguir-hi, seguir confiant en aquest Ironman i seguir doncs, apostant per aquests esdeveniments esportius de primer nivell.
I tot va començar amb un challenge, eh? La primera vegada que es va fer un triatló d'aquesta magnitud no era Ironman encara, era challenge, que era territori challenge, i al cap de poc ja es va passar a Ironman per enfortir encara més aquesta vinculació.
Sí, així és, el 2009 que l'ella va apostar per aquests esdeveniments, com dèiem, amb la marca challenge, que seria la marca de triatló a nivell europeu, però de seguida doncs, Ironman va treure el nas i Calella doncs, encertadament va fer aquest canvi i és el que dèiem ara, no? 3.200 esportistes i que el 90% siguin esportistes doncs, d'arreu del món, pràcticament 100 països, fa que en aquestes edicions d'Ironman, pràcticament si agaféssim la bola al món, jo penso que no trobaríem un país que no hagin tingut un participant a la ciutat de Calella en aquesta prova, no? Per tant, si no fos per això, molta gent potser no coneixeria, no?, la nostra ciutat. Per tant, hem d'estar molt agraïts a aquesta prova esportiva i, diguéssim, que s'hagi agafat doncs, aquesta línia de treball de seguir apostant. Doncs va començar amb el Challenge, però seguir apostant doncs, amb l'Ironman i ara, com dèiem, que poguessin posar el nom d'Ironman Calella Barcelona a l'edició anterior, això encara fa doncs, que el nom de la ciutat de Calella surti un cap de setmana i durant tot l'any doncs, reflectit a tot el món, en situa.
I vostè ho deia, regidor, i també m'agradaria aturar-nos-hi un moment amb aquestes dades de retorn econòmic a la ciutat de Calella i també a Catalunya, perquè a vegades, doncs, sovint quan es fa un esdeveniment d'aquestes característiques, d'aquest tipus, el retorn econòmic que genera és una miqueta una qüestió de fe a vegades, eh? Has de pensar, bueno, sí, ens aporta molt o no, tampoc ho acabes de saber ben bé. Aquí sí que, doncs, abans d'aquesta edició de l'Ironman es va presentar un estudi on això està quantificat, un estudi fet pel Tecnocampus, on es posa, diguem-ne, blanc sobre negre, allò de positiu econòmicament que aquest retorn que té l'Ironman per la ciutat de Calella i també per Catalunya.
Sí, sí, així és. Feia falta doncs, un estudi que fos rigorós. S'ha fet amb un catedràtic d'economia doncs, amb el doctor Raya de la Universitat del Tecnocampus. I aquí, clar, no és que agafem una mostra d'uns... No, la mostra ha estat tota la població, què vol dir tota la població? Tots els participants de l'Ironman de l'any passat. Llavors, clar, el que dèiem, no? Això et dona uns inputs, no? Des de la satisfacció, des de les nits que passen. Sabem que hi ha una mitja doncs, de 5 nits, això vol dir que l'esportista que ve aquí doncs, pràcticament està 6 dies, que el participant que ve aquí doncs, té una mitja de 2 acompanyants, estem parlant doncs, això, doncs 6 dies, 3 persones, el que dèiem, ja només amb la taxa turística que es genera de tots aquests participants i aquests acompanyants per aquests dies que hem dit, ja queda coberta aquesta aportació que fa l'Ajuntament de Calella doncs, per realitzar aquest esdeveniment aquí a la ciutat, no? I l'impacte econòmic, com dèiem, doncs, es multiplica amb tantes xifres, doncs, arribant a aquests 18 milions d'euros a la ciutat i pràcticament 22 milions d'euros a tot el territori, no? Llavors, això ens feia falta tenir-ho, ho tenim, i això doncs, fa que seguim apostant i que creiem en aquest esdeveniment que doncs, ens situa i que ara, doncs, quan ha passat, ostres, doncs, ens fa estar tant i tant satisfets.
I tant, ajuda a desestacionalitzar, a allargar la temporada per hotelers, per restauradors, dona molta vida a la comarca, a la zona de Calella, a la comarca, ja no només aquest cap de setmana, regidor, perquè vostè també ho deia, aquesta gent que han vingut a fer l'Ironman han vist el paisatge, han vist el territori, han pogut gaudir d'aquesta zona, de la zona de tot el Maresme, que l'han recorregut tota en bicicleta i a peu, per tant, potser el mes de juliol de l'any que ve venen de vacances. vacances o l'altre, vés a saber.
Venen de vacances o venen a entrenar o venen a altres opcions, sí, sí. I el que dèiem, allà aquest impacte, però vull dir que estiguem sortint a tants de països, a tants d'inputs de tantes persones, a les xarxes socials, vull dir, hi ha moltes coses que no es quantifiquen i aquí, clar, hi ha una publicitat de la ciutat i de la comarca i, doncs, diguéssim, fins i tot doncs, de tota la costa de Barcelona, que, no, bueno, això seria, doncs, és pràcticament impagable, no? Llavors, tenim unes dades econòmiques, com molt bé deies, que quantifiquen el que és objectiu, que són aquelles nits que has estat, allò que t'has gastat, que, per tant, això és molt clar, no? Però aquí hi ha unes dades subjectives que són brutals i que sabem que hi són, no? Que és que la marca de Calella està arribant en molts de punts del món gràcies a aquesta prova.
Regidor, doncs felicitats per l'èxit organitzatiu d'aquest Ironman aquest any, aquest 2025, i com dèiem, tenim segur per 2026-2027, això segur.
Així és, tenim un contracte de 4 anys i que doncs, acaba el 2027 i està clar que treballarem doncs, per continuar, perquè sabem que és, un, bueno, és una modalitat d'èxit i que, per tant, hem de seguir apostant.
Perfecte, regidor Manel Vicente, regidor d'Esports de la ciutat de Calella, per estar avui aquí al programa amb nosaltres i haver-nos parlat d'aquest Ironman, aquesta prova, aquest triatló que es fa tant arran de mar, des de dins del mar mateix i tot arran de mar, a la costa, l'arribada també és a la platja, és ben bé arran de mar, o sigui que és una triatló molt, molt marinera i molt, molt marítima.
I tant. Gràcies a vosaltres.
Perfecte, regidor, moltes gràcies. Bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Entrem ja a la recta final d'aquest programa i anem cap a Grècia, perquè a principis de setembre, Miquitas, a Grècia, va acollir els campionats mundials d'apnea. Allà hi va participar l'apneista Isabel Sánchez Aran del Club Apnea La Careta de l'Estartit. Avui volem parlar amb ella per saber com va anar l'experiència i quins resultats va obtenir en aquest mundial, Sergi.
Exacte, Marina, l'Isabel, no sé si us en recordeu, els oients més fidels potser sí, ja és una coneguda del programa, que fa un temps li van fer fins i tot un llops de mar. Allà ens va explicar com és això de baixar sense cap ajuda a tants metres de fondària. I ara que ja l'hem deixat agafar aire després d'aquest mundial, torna aquí al Arran de Mar. Isabel, benvinguda.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Prop de bé, prop de bé. Aviam, Isabel, just abans d'aquest mundial et posaves un repte que es llegeix ràpid, però suposo que es baixa a poc a poc. És això de superar els 100 metres de fondària. Com va anar aquest repte? Es va aconseguir finalment? No es va aconseguir?
Bueno, jo sempre em poso uns objectius ambiciosos, perquè, com és allò que diuen, si vols arribar a la lluna has d'apuntar a les estrelles, o al revés, no me'n recordo, però bueno.
Per aquí va el tema, sí.
Aquesta és la filosofia una mica. Jo sabia que l'any passat vaig fer 90 metres i sabia que era un objectiu ambiciós de fer aquest any, perquè avançar 10 metres en un sols any en aquest nivell elit és molt, però havia que intentar-ho. I al final, quan estava allà al campionat, vaig veure que amb 96 ja em feia prou per guanyar un bronze. Si hagués intentat 100 seria bronze tanmateix, perquè hi havia dos noies a sobre meu que van fer 105. Nosaltres ja ens coneixem, els rivals, i sabem el que poden fer les altres més o menys, i vaig decidir, per una qüestió d'estratègia, assegurar el bronze en 96 metres, i bueno, ja en queden el 100 per l'any proper, i hi ha molta il·lusió per aconseguir-ho.
Isabel, has dit bronze, això és un molt bon resultat, és una molt bona classificació, però clar, parles de més de 90 metres o de 100 metres com si parlessis de baixar sota la plataforma de la platja. Com es viu això o com t'has de preparar per poder assolir aquestes fondàries tan i tan importants?
Bueno, jo ja fa 10 anys que m'estic preparant. Ja fa 10 anys que practico aquest esport i nosaltres, per anar amb seguretat, sempre s'ha d'avançar a poc a poc. 2 metres més en cada immersió, si tot va bé. A vegades passem unes èpoques que estem bloquejats, no? És la vida de l'apneista. I el que normalment és que el que ens bloqueja és la capacitat de compensar les orelles, no? La gent es pensa que si no baixem més és perquè ens quedem sense oxigen, però la veritat és que majorment no és aquest el problema, és la tècnica de compensació de les orelles, que és una cosa que estem tota la vida aprenent i res. I hi ha moments que estàs allí una mica bloquejada i hi ha d'altres d'avançar, no? I jo crec que ara aquest any he entrat en una fase d'avanç i bueno, m'hauria agradat explorar una mica més enllà perquè em vaig sentir que estava llançada, però s'ha acabat el campionat del món i jo quan s'acaba el campionat del món acabo aquí la meva temporada també, torno al meu municipi, a l'Estartit, a la meva escola, al Club La Careta, a tancar la temporada del club també i fins a l'any que ve.
Uh-huh. Isabel, has dit abans que ja us coneixeu, més o menys has trobat ja coneguts de proves passades, no? Però explica'ns una miqueta com és l'experiència d'un mundial i com van ser aquests dies per Grècia.
Bueno, doncs l'experiència d'un mundial és com retrobar-se amb amics que només els veus un o dos cops a l'any i d'alguna manera doncs es crea una espècie d'amistat perquè també són moments de molt d'estrès i ens vivenciem junts, ens ajudem els uns als altres a vegades i també hem passat per moments difícils juntos. I, per exemple, aquest any hem tingut un accident d'un company molt amic meu i vam estar bé a l'hospital i ara sembla que s'està recuperant bé, però aquests moments fan un vincle molt, molt fort, no? I ara quan arribem a un campionat doncs ens retrobem tots, fem la cerimònia d'apertura amb una desfilada pel carrer, amb les banderes i bueno, doncs quan comença la... tenim uns dies preparatoris, previs a la competició perquè per habituar-se al terreny, no? Perquè sembla que el mar és igual per tot arreu, però no ho és. No és el mateix el mar aquí a l'Estartit que allà a Grècia. I s'ha d'anar una mica abans per acostumar-se a les particularitats del mar d'allà i bueno, fem una mica de convivència perquè estem allà doncs, compartint allotjament i sopars i dinars i es posem una mica al dia amb els companys i bueno, quan arriba el dia de la competició doncs allò és com els actors, no? Que per molt que ho hagis fet els nervis sempre estan allà i bueno, doncs el dia d'abans de la prova hem d'anunciar quanta profunditat volem i anuncies una mica en relació al que tu saps que pots fer perquè has estat entrenant tot l'any. No anuncies una marca que queda molt lluny del que tu pots fer, perquè això seria perillós i ningú vol tenir un accident, no? Però bueno, ja coneixes també una mica el recorregut de les teves rivals i tractes de jugar amb això. Si anuncies massa profunditat, doncs tens més risc de no aconseguir-la o de tenir una penalització, una descalificació, que és el que em va passar a mi en una de les proves, que podria haver fet un bronze, i el vaig perdre a l'últim moment perquè vaig sortir molt justa de cansanci i d'oxigen, i llavors quan sortim de l'aigua, és una tradició del meu esport, i està el reglament, que hem de mirar cap als jutges i fer la senyal de l'hoquei amb els dits. I jo estava molt cansada i no me'n vaig adonar que no l'havia fet. I em va descalificar. A pesar que havia fet un busseig perfecte, doncs el van invalidar perquè no vaig fer aquells signes. I allò es dona una mica d'intriga també a l'esport, el fa entretingut. I bueno, doncs quan el dia d'abans hem d'anunciar la profunditat, ja vas fent els teus càlculs, el que pots fer tractant d'anar el més profund possible, però sense arriscar massa. Uh-huh. I bueno, és una mica així, si quan el dia de la competició arriba, t'aixeques, ja estàs calculant també què menjar, què no, perquè no deu haver hi pas comida a l'estómac perquè molesta molt, però els nervis també juguen amb la teva psicologia, en el teu estómac, i bueno, quan arribes allà t'has de preparar i tens una oportunitat per demostrar el que has estat entrenant tot l'any. És un esport una mica estrany perquè tens tota aquesta adrenalina, però no la pots aprofitar, l'has de calmar.
t'has de concentrar, no? La calma i la concentració, pel que ens estàs explicant, són gairebé els factors més importants.
Sí, sí. Bueno, quan jo, personalment, quan em fico a l'aigua i ja comença el compte enrere, deixo la ment en blanc i només estic present al busseig. I, bueno, sempre, fins ara, sempre m'ha funcionat, però bé, jo quan entre a... quan em fico a l'aigua és com una meditació.
Isabel, el que comentaves aquest any, per exemple, que us heu trobat amb l'accident d'aquest company vostre, això us fa replantejar una miqueta la vostra vocació o el vostre esport? Com us fa afrontar? O sigui, perquè, clar, tot esport assumeixes un risc, no? Qui corre motos o qui corre allò, també, evidentment. Però com us fa canviar alguna cosa? Us fa replantejar alguna cosa?
Bueno, sí, però com tota la vida, com tot. Quan hi ha algú que té un accident amb el cotxe, també et fa pensar, no? I replantejar com jo conduïxo, o si hi ha algú que té un accident al cotxe perquè estava mirant el mòbil, doncs tu també t'ho penses. I hi ha risc a la vida... tot el temps i el treball també, a vegades. Hi ha alguns treballs on la gent sofreix accidents i, bueno, s'ha de valorar el risc i pensar què s'ha de fer per minimitzar el risc i que el perill quede en poc. Però el perill zero no hi ha. Llavors ho assumeixes. Nosaltres fem això perquè és el meu treball, és el que m'agrada fer a la vida, i poso en una balança la meva felicitat i el risc o el perill de fer aquest esport, i decideixo que em surt a compte.
Tornem...
I em quedo a casa meu mirant la tele, no tinc perill, però no em surt a compte perquè no soc feliç.
Isabel, tornem en el resultat, perquè ens ho expliquis. En quines modalitats vas competir? Abans ens havies comentat una medalla de bronze. En vas guanyar alguna més?
Sí, vaig guanyar dues medalles de bronze, amb la modalitat d'immersió lliure amb 92 metres i una altra en la modalitat de pes constant amb aletes, amb vialetes, amb 96 metres, i aquella que vaig perdre l'últim moment era la modalitat sense aletes, que l'any passat va ser un bronze també.
Isabel, el costó ens...
I eren rècords nacionals també.
Val. El costó ens deia allò del silenci blau. És realment així? O aquelles profunditats que se sent, o quin contacte tens amb el medi? No sé si fins i tot t'has arribat a trobar algun peix rar o algun creuament amb algun dofí, amb alguna balena, no ho sé, que alguna experiència xula en aquestes profunditats?
Mai. En aquestes profunditats mai he vist, no m'he trobat mai amb cap animal, i espero que continuï així, que ho fotria un susto. M'he trobat amb animals fent també a recreativa, sí, que és el que fem majorment al club també. Pensa que al meu club som una comunitat d'unes, ara mateix, 180 persones, i som 5 o 7 que competim només. La majoria de la gent que s'apropa a aprendre apnea és per fer una apnea del dia a dia, diguem-ne, no? Com una persona que vol aprendre a portar la bicicleta i no és necessàriament per fer el Tour de França, és el que faig jo. I allà fent apnea recreativa, doncs sí que aquí a la Costa Brava, imagina't, he vist molts animals. I un animal que em va fer molta il·lusió veure, però jo ho vaig veure a Xipre, va ser una foca monje.
Ah, sí.
Que és la foca del Mediterrani, no? Que està en perill d'extinció, i em fa molta il·lusió.
Isabel, acabem de passar uns mundials, acabes de tornar aquí, suposo que ara l'hivern ve una època una miqueta més calmadeta o uns mesos una miqueta més baixa d'activitat. Quins són els propers reptes, les properes competicions que t'esperen?
Doncs, com tu dius, ara estic tancant la temporada amb el club fins que l'aigua aguanti una mica bona, i després m'agafo el mes de novembre per estar amb la família, i ja comencem la pretemporada. Treball físic, a saco al gimnàs, i bueno, a partir de gener piscina i comencem la temporada indoor, que diguem, i és la, les modalitats de piscina, l'apnea estàtica i l'apnea dinàmica. I ja tindria doncs, els campionats regionals de Catalunya durant el març-abril, després el nacional al maig i el mundial al juny, per exemple. No saben les dates encara, però bueno, més o menys és així normalment. I després quan acaba el mundial de piscina, doncs anem al mar.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies per estar una vegada més aquí a la Ronda Mar, per explicar-nos aquesta experiència del Mundial de Grècia. L'enhorabona per les tres medalles de bronze que vas aconseguir i molta sort i molts èxits per als propers campionats.
Doncs moltíssimes gràcies i m'agradaria invitar a tothom que s'estigui escoltant a que vinguin a la Sardita aquesta setmana, perquè tenim el campionat del món de fotografia submarina a les Medes i hi ha molt moviment per aquí per la gent a Ran de Mar.
Doncs cap a l'Estartit, qui falta gent?
Una abraçada.
Igualment.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por.
Practicant apnea, arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 6 d'octubre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, marxem, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ronda Mar.
Per un cos serà estrellat, mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot.
A Ronda Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I ara no vull parlar-ne d'aquells contes d'amor i fades que m'inventava per poder perdre el nord i ser aquell que guardava 2.000 secrets entre coixins i no sóc qui pensaves i ara no sóc qui pensaves. No m'ho esperava. He trobat la sort. He fet a la vida el meu punt de partida. No sé fer millor. No m'ho esperava. Sembla que tot ha començat fent un gran salt amb un comiat i sento que res serà com ahir. On era fosc, la llum és aquí i no puc més. Res era com m'havia promès i sí, ja ho sé. He començat la casa del revés i ara sé que els errors no són en va. No m'ho esperava.
xarxa.